9 del vespre.
Ràdio Estel.
Diumenge 8 de maig a les 5 de la tarda, Ràdio Estel us oferirà des de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona l'Eucaristia en què l'arcabisbe Joan Josep Omella ordenarà 5 nou preveres: Marc Aligué, Carles Ballbé, Jordi Salvany, Alberto Sols i Edilson Tolentino. Viu amb Ràdio Estel les primeres ordenacions sacerdotals de l'arcabisbe Joan Josep Omella a Barcelona. Aquest diumenge, a partir de les 5 de la tarda, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1.
9 i 1 minut a la Catalunya o l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu al programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. L'ascens a l'ACB per als clubs que competeixen a l'Alè Port està a dia d'avui igual de difícil o igual d'impossible que les darreres temporades. Malgrat que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència fallés a favor de la supressió del cànon d'ascensos, un pagament de més de 3 milions i mig d'euros que els clubs de l'Alè Port estan obligats a fer front si volen jugar a la Lliga Endesa, la ACB, reunida avui en una assemblea extraordinària, ha fet públic que hi ha prou raons, apunten, de pes, que argumenten, justifiquen i doten de legalitat l'existència d'aquesta quota d'entrada i del fons de regulació d'ascensos i descensos. Conceptes, recorden, des de l'ACB, desenvolupats des de fa més de 30 anys i substanciats en els convenis de coordinació amb la FEB i aprovats i validats pel CSD, pel Consell Superior d'Esports, màxim organisme de l'esport espanyol. En definitiva, que malgrat que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència es refereixi al cànon ACB com una pràctica restrictiva, des de l'ACB no estan disposats a donar el braç a torça. D'aquesta manera, el mèrit esportiu, i només l'esportiu, seguirà sent insuficient per aconseguir el somni de molts clubs, que és poder competir algun dia en la que diuen és la millor lliga de bàsquet d'Europa. Escolteu Bàsquet al dia amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagán a la producció.
Des d'ara fins a 2:15, no es perdin el millor programa radiofònic dedicat exclusivament al bàsquet.
9:03, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs això és el que ha sortit avui de l'assemblea extraordinària que han celebrat els 18 clubs ACB. Sobre la taula, l'apertura de l'expedient sancionador de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència contra l'ACB per entendre que el cobrament del cànon d'ascensos és una pràctica restrictiva de la competició, un cànon de més de 3 milions i mig d'euros, al que l'ACB no vol renunciar, però que a l'hora de la veritat els serveix de ben poc o de res, perquè cap club el pot assumir. Això sí, la situació de clubs seguirà amb la tramitació de l'expedient, formularà al·legacions a l'escrit de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i proposarà totes les proves que entengui adients en la defensa lícita dels seus interessos en les properes dates. I a tot això, en aquests moments, avui a l'Alè Port s'estan jugant els primers partits de les semifinals del play-off d'ascens a la Lliga Endesa, amb els partits Melilla-Corunya i Burgos-Osca, que s'estan jugant des de les 9 de la nit. D'aquests 4 equips, un aconseguirà, o un hauria d'aconseguir, l'ascens esportiu a la ACB. L'equip que ja té l'ascens assegurat, des de la temporada passada és l'Ourense i qui està lluitant en els despatxos per fer realitat l'ascens que ja s'ha guanyat esportivament parlant és el Palència, campió de Lliga, campió de la Leport. I ens escolta ara a les 9:05 el seu president, senyor Gonzalo Ibáñez. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, primero, felicidades por la gran temporada que han hecho,
Muchas gracias.
¿Qué le parece el comunicado de hoy de la ACB?
Bueno, era uno de los escenarios que contemplábamos, ¿no? Que no hubiera un acuerdo con el Tribunal de Mercados y Competencia y que ACB pues decidiera litigar, ¿no? Nosotros entendemos que, bueno, que evidentemente las cosas se están moviendo, lo que hay es anacrónico e inviable, y yo creo que va a haber una solución, lo que no sabemos un poco los plazos, ¿no? Yo entiendo que esto la ACB cree que es lo más conveniente para sus intereses, pero yo creo que tiene que haber más o menos plazos un acuerdo para que estos ascensos deportivos pues no sean inviables, ¿no?
Pero ¿a qué intereses se refiere? Porque económicamente son inviables, porque ningún club puede pagar ese canon de ascenso.
Eso me refiero, que a día de hoy las condiciones actuales son inviables. Entonces yo creo que incluso la misma ACB le conviene que haya este tapón y que no haya ese movimiento y que deportivamente no suban equipos. Eso entiendo yo, pero bueno, la asociación de la ACB es una asociación de clubes que con muchos intereses y además yo creo que no cada equipo tendrá su interés y sus características. Entonces, bueno, pues buscar la solución será complicado, pero yo creo por todo lo que se mueve en estos últimos años que más pronto que tarde esto cambiará.
Uh-huh. Con el expediente sancionador de la Comisión Nacional de Mercados y la competencia parecía o parece, vaya, que se abre una gran puerta para que los equipos del Leporo puedan ascender de una vez por todas a la Liga Endesa, evitando ese canon, pero la ACB sigue defendiendo,
Sí, pero por eso te digo, bueno, esto tendrá su recorrido y tendrá sus tiempos y sus plazos, pero evidentemente, tal como cuentan esa resolución del Tribunal de Competencia, pues esto no puede quedar como está, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero ser optimista y pensar que esto va a cambiar, ¿no? Porque no creo que sea bueno para el baloncesto español.
¿Usted ve al Palencia en ACB la próxima temporada?
Complicado por los plazos y más hoy que ACB opta por litigar y eso, pues entiendo que es complicado, ¿no? Pero yo lo que estamos un poco viendo es un poco a corto medio plazo, ¿no? Que digamos que esta situación que viene de 4 o 5 años atrás, pues que tenga un arreglo, ¿no? Que tenga una solución y digamos el flujo de la Liga Leforo de Federación a la ACB pues sea más normal, ¿no? Más un poco como pasa en el fútbol, ¿no?
Uh-huh. ¿Y ve algún equipo Leporo en ACB la próxima temporada?
Pues con estas condiciones es complicado, ¿no? Bueno, no sé, de los 4 que quedan, posiblemente Melilla sería el que más opciones pueda tener, ¿no? Por los apoyos que tiene institucionales, pero yo lo veo complicado.
¿Ourense sí, no? ¿O tampoco?
Bueno, pues eso, si supiera un poco todo, toda la información, pero como no lo sé, ni si ha pagado o no ha pagado, está pendiente, porque mi idea es que la ACB puede llegar a un acuerdo económico con él, indemnizarle y que no le y no entrar, ¿no? Aunque no sé si a la ACB le interesará que entre o que no.
Uh-huh. ¿Y usted?
Pero mi información es que, no, te digo que me falta información en ese tema. Pues.
¿Pero ve a la ACB indemnizando al Lourense para que no esté en ACB pues, la próxima temporada?
Si le tiene que cuadrar para que los equipos sean 18, seguro. Uh-huh. Lo que pasa que, claro, también es verdad que si los equipos que subimos no logramos subir, pues no sé cómo lo articulará, porque supongo que también tendrá presiones de los equipos que bajan, no sé.
Bueno, de hecho, a día de hoy no se sabe si tendrían que subir 3 de Leporo a ACB y bajar 3 de ACB a Leporo. Y estamos acabando o terminando la temporada, ¿eh?
Claro, realmente suben 2 y bajan 2, ¿no? Más Ourense ya serían 19.
Exacto.
Entonces, por eso te lo dije que ahí, pues, no lo sabemos todo y supongo que la ACB, entiendo yo, que lo que más le interesa es tener una liga de 18 y hará todo lo posible para que sea así.
Uh-huh. ¿Dónde va el baloncesto por este camino?
Pues yo creo que no es bueno, ¿no? No es bueno en general, porque es que son unas condiciones muy anacrónicas. Tú pides estas condiciones a cualquier equipo que está ahora en la ACB y ninguno, no creo que ninguno, quitando los dos que viven del fútbol, fueran capaces de generarlo, ¿no? Y bueno, pues es todo, pues es muy anacrónico, porque este canon, pues hay muchos equipos, los iniciales que no lo pusieron, en fin, hay muchas circunstancias, ¿no? También es verdad que hay equipos que han pagado ese canon y que si ahora le quitaran, pues se verían perjudicados, entiendo yo también, ¿no? Pero te voy a decir que lo que hay que intentar es buscar un acuerdo para que no pase, ¿no? Como en otros deportes, ¿no? Que haya un flujo y que el equipo que gana deportivamente pues pueda competir el año que viene con condiciones de seriedad, de rigor presupuestario, pero por supuesto sin condiciones inviables.
¿Pero usted cree que el canon está sentenciado a desaparecer más pronto que tarde?
Yo, es mi opinión, pero sí, bueno, sí, es una opinión muy personal.
Uh-huh. Bueno,
igual es mi deseo así, que el que me empuja, ¿no?
Bueno, veremos qué pasa. Presidente del Palencia, lo que hemos dicho siempre, repetimos y esperamos y deseamos, ¿no?, por el bien del deporte y del baloncesto en este caso, que lo que se gane en la pista sea mérito suficiente, ¿no?, para hacer realidad los sueños de muchas aficiones, de muchas ciudades, como es el caso de la ciudad de Palencia, pues que sueñan, ¿no?, con estar en la ACB alguna temporada, porque se lo han ganado deportivamente.
Sí, pues lo que has dicho son unas palabras que te suscribo perfectamente, porque hay una ilusión. Nosotros este año pues no éramos, digamos, favoritos para quedar primero, pero bueno, el equipo ha competido bien, hemos quedado, y pues si no subiéramos pues sería un poco frustración pues para todos esos 2.000 aficionados que van todos los viernes a vernos. Pero bueno, nosotros vamos a intentar, estemos donde estemos, pues tener en nuestra ciudad pues el baloncesto lo más élite posible.
¿Pero seguiría viendo baloncesto en Palencia?
Sí. Ese es un compromiso que tenemos, y mientras la masa social que tengamos esté con nosotros, evidentemente nosotros seguiremos.
Muy bien. Señor Gonzalo Ibáñez, presidente del Palencia, enhorabuena una vez más por la grandísima temporada que han hecho, y gracias por atendernos en el Básquet al Día, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Doncs seguirem molt, molt, molt pendents aquí al Bàsquet al Dia, el que vagi succeint al voltant del cànon de la ACB amb els ascensos de la Lepor a la màxima categoria. Mentrestant, seguim i hem de repassar ja tot d'una la 31a jornada de la Lliga Endesa, que comença ja demà dissabte.
Òscar Merino.
Tinc que apretar per evolucionar.
Bàsquet al Dia.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs tan sols queden 4 jornades per acabar la Lliga regular i encara hi ha moltes coses per decidir, tant pel que fa a la zona alta, mitja i baixa de la classificació. Els enfrontaments d'aquesta 32 jornada són els següents. Per demà dissabte a les 6, UCAM Murcia Iberostar Tenerife, i a les 8 el Rio Natura Montbus Obradoiro, que rep el Dominion Bilbao Basket. Per diumenge a 1:15, Herbalife Gran Canaria Movistar Estudiantes, Unicaja Real Madrid en directe per la 1, i Morabanc Andorra Laboral Cucha Bascònia. Escoltem el tècnic dels andorrans, Joan Peñarroya.
Juguem un partit davant d'un gran rival, davant d'un rival que en 5 dies jugar a la Final Four, amb la qual cosa, pues, això ja parla de l'entitat del rival i de l'estat actual de forma de Caja Laboral. Els equips que arriben a la Final Four són els 4 millors equips del bàsquet mundial, tret de la NBA, i Caja Laboral és un d'ells.
També diumenge a 1:15, Montaquit Fuenlabrada Caí de Saragossa, i el Fiat Joventut Reta Bet Punès Guipúscoa Bàsquet, un partit en el que la penya pot certificar ja de forma matemàtica la permanència, i el conjunt basc tot el contrari, el descens esportiu a la LEP Or. Escoltem el tècnic de la penya Salva Maldonado.
Bueno, lo que espero es
que posem la mateixa energia, que mentalment estiguem preparats per un partit complicat, perquè això és un dels paranys que es poden trobar diumenge, pensar que jugant a l'últim pues, això serà flors i violes, i hem de jugar 40 minuts amb molta intensitat, amb molta iniciativa, proactius, i amb un objectiu comú, que és guanyar el partit. Més enllà d'això de regalar-se un partidàs i tot això no ens porta enlloc. Indirectament, lògicament, volem tornar a guanyar per sentir-nos bé nosaltres i amb aquests dos partits que es queden a casa, pues, també que l'afició vegi que el seu equip sap jugar a bàsquet.
I encara diumenge a les 7 i se le Manresa Sevilla, un partit que pot deixar els manresans virtualment salvats en cas de victòria. Ivonne Navarro, però, diu que encara queda molt lluny la permanència.
Nosotros lo que trabajamos es para hacer las cosas bien y competir. Esto de que estar cerca al objetivo y estas cosas, bueno, perdóname, pero es una cosa vuestra, de la prensa. Nosotros lo que miramos es hacer buen trabajo cada día y llegar al partido en las mejores condiciones, intentar ganar y intentar competir. Esto del objetivo, vosotros lo veréis de cerca, yo lo veo muy lejos todavía.
I tancarà la 31a jornada de la Lliga Endesa, el partit València-Bàsquet-Barça-Lassa, 2:15. Un partit en el que el Barça, en cas de victòria, deixaria encarrilada la primera posició i fins i tot es podria proclamar campió de la Lliga regular si el Madrid perdés a la pista de l'Unicaja. Sobre el partit a València i la dinàmica de l'equip després de quedar-se fora de la Final Four, avui n'ha parlat Pau Ribas, un jugador que diumenge torna a la que va ser casa seva.
Anem amb bona dinàmica dels últims dos partits, contra rivals difícils, ara un mes. Acabem la temporada, doncs, crec que la Lliga CB al màxim nivell. Bueno, seguir millorant, sabem que és un camp dels més complicats de la Lliga i amb ganes de poder guanyar el partit i assegurar quasi aquesta primera plaça, no?
Sempre han estat bonics els partits a la Fonteta, tu quan jugaves allà i també segurament has vist com has patit com el Barça i ha guanyat en partits importants les últimes temporades.
Sí, és un camp que apreta, amb molta gent, amb un bon equip, que a la gent li agrada veure'l jugar i, com sempre, quan hi va el Barça, doncs s'omple. I la gent, a tots els camps, no?, té moltes ganes de guanyar-nos i no serà un dia diferent. Però, bueno, nosaltres crec que estem en bona dinàmica i podem treure un bon resultat.
Quan van venir la primera volta, estaven en aquell rècord, estaven platòrics, van guanyar aquí el Palau, havien guanyat ja Madrid al principi de la Lliga. Què ha canviat d'aquell València des d'aleshores?
Bueno, no ho sé, no? Està clar que no era impossible seguir sense perdre i tots els equips doncs, tenen dinàmiques millors, dinàmiques pitjors. Doncs van tenir un mal moment amb l'eliminació d'Eurocup i algunes derrotes, però bueno, crec que tornen a estar una bona dinàmica i van perdre l'últim partit. Però la Lliga és així de Lliga CB, no? Tots els camps són complicats, has d'estar sempre al 100%, ho hem viscut tots, però crec que bueno, serà un partit diferent, no? El que estigui millor guanyarà, sens dubte, i això és el que intentarem nosaltres.
Després del que va passar a l'Eurolliga, la reacció immillorable, no?, de l'equip.
Bueno, està clar que després de mals moments l'equip ha de respondre, hem de respondre a tots, fer com una bona unitat, com jugar com a equip, i crec que hem fet dos bons partits contra rivals complicats, però no ens parem aquí, no? Hem de seguir millorant, hem de seguir guanyant partits per arribar a la millor forma possible aquest playoff, en la millor posició possible, i aquest és l'únic objectiu que ens queda fins ara, no?
Parles amb rivals, com pot ser el cas de Jordi Trias, parlava amb ell al Bàsquet Alier, ens deia, o parlava de la pressió, no?, que tindrà el Barça pel fet d'aixecar l'únic títol que li queda dels importants, que és la Lliga, no? Això com ho portareu vosaltres?
Bueno, és una cosa que tenim clara des de que fitxem aquí, no? Els títols estan per guanyar-los. Aquests dos últims no han pogut ser, queda la Lliga, és important per nosaltres, però primer hem de tenir molts passos abans a fer, no? Hem de començar a millorar més com a equip, partit a partit, intentar quedar primers. Això són passos que s'han de fer que ens ajudaran a anar al play-off i en aquest aspecte doncs, estem mentalitzats només en això ara.
Pau, es salva la temporada guanyant o fent un bon paper a la Lliga?
Bueno, jo porto des dels 17, 18 anys jugant i tinc una Lliga. No sé, crec que amb això et puc respondre a tot, no?
Doncs prou clar, Pau Ribas, que amb una sola lliga per ell és un, o seria un gran premi. I, sens dubte, seria la millor manera d'acabar la temporada per un Barça que, després de la desfeta a Europa, ara suma dues victòries consecutives a casa contra el Baskonia i fora a la pista del Bilbao. I diumenge els homes de Xavi Pascual buscaran la tercera, a la pista d'un rival directe, en el que un partit en el que han de guanyar mínim per 4 punts de diferència per capgirar el bàsquet de Braix. El València va tancar la primera volta del campionat amb un 17-0 gràcies al 91-94 al Palau Blaugrana. I des de València, això diu el seu tècnic Pedro Martínez.
El partido para nosotros es muy motivante y bueno, pues tenemos muchas ganas de jugar el partido, pues hombre, es un partido, está claro que atractivo, ¿no? Primero, como bien dices, primero contra segundo, a estas alturas de la competición, pues obviamente tiene gancho el partido. Para nosotros es muy motivante y bueno, pues tenemos muchas ganas de jugar el partido, de vivir el ambiente que se va a vivir con nuestros aficionados, de jugar contra uno de los mejores equipos de Europa, del reto que supone pues estar a su nivel, ¿no? Es un grandísimo equipo y desde ese punto de vista pues con ganas ya de que llegue el partido. Yo creo que ellos lo que seguro que van a venir es con el objetivo de ganar y ser primeros matemáticamente, que esto pues para ellos lo tienen, eso lo tienen en la mano, digamos.
Doncs així ve aquesta 31a jornada de la Lliga Endesa, un cap de setmana en el que, com diem, depenent dels resultats, òbviament, el Barça pot ser ja matemàticament campió de la Lliga regular i el Guipúscoa pot ser matemàticament equip de l'Alep. A tot això, i seguint amb l'actualitat blaugrana, els Washington Wizards no s'obliden ni molt menys de Thomas Satoranski. Malgrat renovar per 4 temporades més, la franquícia de la NBA estaria disposada fins i tot a pagar la clàusula de sortida del jugador, 1,5 milions per emportar-se'l aquest mateix estiu, segons explica Eurohoops. En cas que Satoranski marxés, la primera opció de recanvi, expliquen, seria Malcolm Delaney, base del Lokomotiv Kuban, que queda lliure aquest 30 de juny. Un Delaney que forma part del 5 ideal de l'Euroliga, juntament amb De Colo del Cesca, Teodosic també del Cesca, Veseli del Fenerbahçe i Borussis del Baskonia. En el segon millor 5 de l'Euroliga trobem a Datome del Fenerbahçe, Udo del Fenerbahçe, Miller de l'Estrella Roja, Randall del Loco i Gustavo Llón del Madrid. És a dir, que no hi ha cap jugador del Barça-Lassa. No trobem a cap jugador blaugrana en cap dels dos equips, ni en el principal 5 inicial, ni en el segon, un fet que no succeïa des del 2009. I el Barça-Lassa Júnior entrarà per Alfred Julve, s'ha classificat per disputar la final del Campionat d'Espanya després de superar en semis a l'Herbalife per 63-75. En la final es trobarà el Real Madrid, que aquesta tarda ha derrotat in extremis el Fiat Joventut per 63-64. 9:23, ens queda pendent parlar amb el tècnic campió de la Lliga Femenina.
Bàsquet al dia, Ràdio Estel.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada, dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs aquesta temporada de la Lliga Femenina no hi ha cap equip que hagi guanyat més d'un títol. La Supercopa d'Espanya va ser per Unigirona, la Copa pel Conquero i la Lliga per l'Avenida. Cap equip ha fet, doncs, doblet, però sí hi ha un entrenador que ha estat capaç de guanyar dos títols. I aquest és Miguel Ángel Ortega, que comença la temporada o començava dirigint l'Unigirona i ha acabat entrenant el Perfumeries Avenida. 9:24 ja. Hola, Miguel Ángel, què tal? Bona nit.
Bona nit.
I enhorabona per la temporada, eh?
Gràcies.
Dos títols a la butxaca. La Supercopa Espanya a inici amb l'Unigirona i acabes guanyant la Lliga amb el Perfumeries Avenida, eh?
Pues sí, ha estat així. Ha estat una mica de sort i, bueno, ha sigut una mica tot diferent, no? Guanyar la Lliga amb Girona i després marxar i amb Salamanca guanyar la Lliga, no?
No sé si hi ha molts entrenadors que puguin dir això, que hem guanyat dos títols amb dos equips diferents la mateixa temporada.
Pues me sembla que és la primera vegada que ha passat, no?
Mm. Què té més mèrit, la Supercopa amb l'Uni o la Lliga amb el Perforias Avenida?
Bueno, la veritat és que amb l'Uni va ser un equip molt bo, no? Amb la Chelsea, la veritat és que era un moment que estan començant amb molta il·lusió i, bueno, la veritat és que era un equip molt bo, no? La Chelsea, tothom, bueno, va ser a l'inici, no?, que n'hi havia molta il·lusió per fer coses, no?, i vam fer un partit molt bo. I amb Salamanca, però, bueno, va ser una situació potser una mica més de tensió, d'estrès, no?, perquè, bueno, Salamanca no portava ningú títol aquest any i portava, bueno, una situació d'estrès i d'ansietat molt grossa, no?, però, bueno, vam poder aconseguir. La veritat és que em va fer il·lusió als dos.
Mm-hmm. Però estàs més satisfet d'algun dels dos títols o per igual?
Per mi per igual, no? Perquè jo crec que al moment de l'Uni va ser a l'inici, no? No hi havia una molta il·lusió, no? I, bueno, la situació de Salamanca va ser una situació de molta... on hi havia molta tensió, no? Molta il·lusió també per guanyar un títol, no? Per no acabar la temporada sense tenir un títol, no? Mm-hmm. Llavors, bueno, vam passar d'un estrès molt gran, bueno, una il·lusió, no?, i una... no feia tothom molta il·lusió al club, a les jugadores, per guanyar la Lliga, no? Mm,
potser el que sí té més mèrit, dic jo, és la Supercopa, no?, pel fet de derrotar el gran favorit, no?, que és l'Avenida.
Sí, potser que sí, en aquest moment, però sí, tothom pensava... Però, bueno, nosaltres, jo me'n recordo que, hòstia, en aquell moment l'equip, amb la Chelsea, però, bueno, jugàvem bastant bé, és que... En aquell moment jo crec que sí, que potser Salamanca era el favorit, però nosaltres estàvem a un bon nivell.
Mm-hmm. I amb el títol de Lliga, el que aconseguiu fer realitat és l'objectiu del club, el que ara comentaves, no, no, no acabar una temporada en blanc, malgrat que l'Uni us va posar les coses prou difícils, eh?
Bueno, ho va fer fantàstic, ho va fer molt bé. Jo crec que l'Uni també, no?, amb la Supercopa i el subcampionat de Lliga, també jo crec que fa una bona temporada, no?, i sumant l'any passat un altre títol, jo crec que està amb el bon camí, va dir. I per nosaltres, pues sí, no?, normal, Salamanca, un equip molt gros, un equip important, clar, acaba la temporada sense ningú títol i és un fracàs, està clar.
En el tercer i definitiu partit a Salamanca, Miguel Ángel, vas patir molt perquè el teníeu guanyat i per poc se us escapa a casa, eh?
Sí, de veritat, això són coses que passen, no? Anem a veure, nosaltres, aquest equip tenia una situació... Jo mai a la vida he vist a jugar amb tanta, no?, tensió i angústia, però no solo aquest partit, qualsevol, molts partits, que, bueno, que qualsevol cosa que passa a les jugadores, pues, bueno, jo he vist gent amb por, amb una tensió molt gran, no? Però, bueno, és el que passa quan estàs en un equip que t'ho guanya, no?
Mm. Molt bé, doncs Miguel Ángel Ortega, entrenador del Perfumerías Avenida, enhorabona per la temporada, pels dos títols, la Supercopa d'Espanya amb l'Uni Girona i la Lliga amb el Perfumerías Avenida, i gràcies una vegada més per passar-te pel bàsquet al dia i que vagi molt bé l'estiu.
Ha estat un plaer.
I abans d'acabar, encara dir-vos que el Cadí La Seu també segueix confeccionant la plantilla de la propera temporada. El club ha fet saber que Belena Rojo renova una temporada més. Demà a les 12 del migdia, final, el que us deia abans, del candidat d'Espanya Júnior, demà a les 12 entre el Barça i el Madrid. El Pavió La Farga de Banyoles serà l'escenari aquest proper cap de setmana, 7 i 8 de maig, de la final a 4 de la Copa Catalunya Femenina amb el Joventut Les Corts, el Bàsquet Almeda, el Terrassa i el Cerdanyola Vila Universitària com a protagonistes. El Lokomotiv Kuban, butxí del Barça a l'Eurolliga, cau en els quarts de final de la Lliga BTV, derrotat pel Khimki per un contundent 3-0. I a la NBA, semifinals de conferència, a l'Oest, Warriors supera 2-0 als Blazers. Curry, lesionat, també es perdrà el tercer partit de la sèrie. L'altra eliminatòria, Spurs i Thunders, empaten a una victòria. A l'Est, Cleveland derrota 2-0 a Atlanta. I Toronto i Miami empaten a una victòria. No hi ha temps per més, marxem. Això sí, donant les gràcies al Mario Ramírez al control, al Xavi Pagant de la producció i a vosaltres com sempre, per seguir-nos i per escoltar-nos. Tornem dilluns. Bon bàsquet i bon cap de setmana.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.